cap de setmana no ha estat gens bo pel Barça. Ha perdut la possibilitat de posar-se el líder de la Lliga de Primera i, el que és pitjor, ha perdut també part de la confiança que havia guanyat les últimes setmanes. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
L'empat ahir de l'Atlètic de Madrid contra el Betis deixa la Lliga de Primera més ajustada que mai. Hi ha tres equips que estan separats de només dos punts, tot i que el Barça ja no depèn d'ell.
Sí, és veritat, eh? Tot és molt ajustat. L'Atlètic de Madrid es manté líder amb 66 punts, a un sol punt, 65 al Madrid, i tercer al Barça, a dos del líder i a un del Madrid, amb 64. A tots tres els queden 8 jornades, i és per això que els tècnics deien, de tant Zidane com Koeman, que no era definitiu el que passés al Clàssic, però sí que podria afectar molt la moral de cadascun dels equips. A tots tres equips al davant els queden 4 partits a casa i 4 partits fora, i un sol duel directe entre ells, que és el 9 de maig, jornada 38, Barça-Atlético. A banda d'aquest duel, quin és el panorama que queda? Doncs, d'entrada, el Madrid és qui té el calendari més fàcil. Aquesta setmana és veritat que ha certificat el 3-1 contra el Liverpool per passar semifinals. A la Lliga no ho té gaire complicat. Potser el que més complicat li queda és visitar que vinguin a Valdebebas, el Betis, el Sevilla i el Villarreal. I com a sortida complicada, i perquè és històrica, la de Sant Mamés. El Barça, en canvi, el proper cap de setmana té la final de Copa Sevilla. A la Lliga, a banda d'aquest enfrontament directe que dèiem, el que podríem destacar és que ha de visitar Mestalla, que mai és còmode, estigui com estigui al València, i a l'Atlètic de Madrid ha d'anar al Camp Nou, a Sant Mamés, i rebre la Reial Societat. Potser per això, ahir, després d'empatar contra el Betis, el Cholo Simeone deia això.
El otro día se enfrentaron, no podían ganar los dos, está claro. El Barcelona perdió, el Madrid sigue con un paso muy firme, igual que en Champions, y nosotros bajamos un punto de irregularidad como ellos tuvieron al principio. Ahora veremos qué sucederá en este final de temporada.
Doncs veurem què és el que passa al final de temporada de la Lliga, però el Barça, Marta, ha d'aparcar la Lliga i posar-se a preparar la final de Copa que juga aquest dissabte i que torna a convertir-se ara mateix en el títol més a l'abast dels Blaugrana.
I un títol molt important, i ho ha dit en tot el que va de temporada, per Ronald Koeman, i està treballant fort. Aquesta setmana tots encaren a arribar dissabte a 9:45 de la nit en les millors condicions. Avui al matí ja han entrenat, demà també ho faran. Dimecres Koeman ha planificat donar festa als jugadors perquè descansin física i mentalment i fer els últims entrenaments dijous i divendres abans de viatjar a Sevilla per enfrontar-se a l'Atlètic de Bilbao, qui jugarà la seva segona final de Copa. Recordem que ho va fer ara fa 9 dies contra la Reial Societat, que tenia pendent la de la temporada passada. Era un partit, el d'ara fa 9 dies, de màxima tensió. Vam veure aquestes imatges de moltíssims aficionats acomiadant l'equip, volent celebrar aquesta fita històrica, i perquè justament no repeteixin escenes com les que es van viure, avui ha parlat el lehendakari Iñigo Urkullu i ha demanat als aficionats que siguin més prudents i que estiguin més tranquils que ara fa 9 dies.
Que incumple unas normativas que están vigentes y que afectan al conjunto de la población. También a esas personas ponen en riesgo la salud suya personal, la salud del colectivo, la salud social, y en ese sentido también provocan una polémica que es absolutamente fuera de lugar. La Ertzaintza no está actuando en un estado policial.
Bé, doncs el Barça, que ha quedat en aquesta situació, centrat en la Copa del Rei i sense dependre d'ell mateix a la primera divisió, qui sí que depèn només d'ell és l'Espanyol. El cap de setmana li ha estat molt favorable, però a més, ell ha estat el primer que ha fet la feina. Victòria patida, és veritat, contra un rival directe com el Leganés al Estadi de l'Espanyol, a Cornellà al Prat. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Els pericos han vist reforçades les seves ambicions perquè el Girona i el Sabadell tenen cada cop més difícil complir els seus objectius.
Amb la victòria aconseguida ahir davant els madrilenys, amb dos grans gols de Darder i Nico Melamed, l'Espanyol no només es manté líder en solitari de la categoria, sinó que a més ja li treu 10 punts de distància a l'Almeria, que és el tercer, i 13 al Leganés, que és quart. A tot això, els de Vicente Moreno sumen 12 partits sense perdre i 5 victòries consecutives, amb la qual cosa igualen l'altra millor ratxa aconseguida aquesta temporada. Tot i aquest bon moment, però, Vicente Moreno manté la mateixa prudència i tranquil·litat com quan les coses no els sortien bé, ara fa poc més d'un mes.
Evidentment estem a una jornada menys de lo que estàvem abans de jugar el partit i a un avantatge major a la que estàvem abans de jugar el partit. És important, no és definitiu. No està aconseguit. Tenim un bon marge, deu donar tranquil·litat, que no confiança, o excés de confiança, i n'hi ha que seguir. Això no acaba tancar ni molt menys, i van a fer falta sumar quatre punts més.
En canvi, la jornada pels altres dos equips catalans de la categoria no ha estat tan positiva. El Girona va perdre dissabte al camp del Rayo amb una actuació més que polèmica del VAR i s'allunya ja 6 punts de les places de play-off. En aquest sentit, tant el club com les penyes han expressat el seu malestar a través d'un comunicat. Per la seva banda, el Sabadell no va poder passar de l'empat davant un rival directe com el Cartagena, tot i avançar-se primer al marcador. L'expulsió de Jaime a mitja hora pel final va pesar molt en l'equip d'Antonio Hidalgo. La pròxima jornada, el Sabadell i el Girona jugaran divendres contra el Fuenlabrada i Saragossa, respectivament, i l'Espanyol jugarà al camp de l'Almeria dilluns de la setmana que ve.
I si el clàssic de futbol va acabar amb decepció pels aficionats blaugrana, el clàssic de bàsquet va córrer la mateixa sort. Derrota mínima contra el Madrid. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En aquest cas, el tècnic blaugrana, Sarunas Jasikevicius, va fugir de tot victimisme i va fer recaure la responsabilitat de la derrota en el seu equip, en el Barça.
Doncs sí, al final del partit, Sarunas Jasikevicius no estava gens content amb el rendiment dels seus jugadors perquè ho va atribuir, sobretot, a un factor de concentració, sabent que el Barça era superior al Madrid i, de fet, he estat mirant una estadística d'aquesta temporada en la que el Barça ja ha perdut, atenció, 7 partits al Palau Blaugrana i en tots ells el Barça ha perdut el primer quart del partit, fet que indica que l'equip entra fred i que no entra prou concentrat. Ahir contra el Madrid, també contra el València a l'ACB i a l'Eurolliga fins i tot contra rivals bastant inferiors, com és el cas de l'ASVEL Villarban, de l'Olympiacos quan no s'hi jugava res, del Maccabi quan ja estava fora de l'Eurolliga, del Bayern i de l'Efes. Aquestes 7 derrotes a casa al Palau han sigut perdent el primer quart del partit. Aquest era Sarunas Jasikevicius.
Pero no somos este equipo que lleva de ganando todo últimos años, ¿no? Y no somos esto. Nosotros estamos claramente en un proceso de construir algo. Y entonces, si queremos construir, siempre se construye a base de trabajo diario, mentalidad, esfuerzo. Y pues, nuestro esfuerzo, mentalidad, es muy arriba abajo.
Aquesta falta de regularitat fa que el Barça estigui ja a 3 victòries al Madrid i que falta de 7 jornades perquè acabi la fase regular atrapar els blancs al capdavant de la classificació i, per tant, tenir el factor com a favor en una hipotètica final sigui pràcticament una utopia.
Això en la Lliga ACB, Ernest, però avui el Barça sabrà quin és el seu rival als quarts de final de l'Eurolliga.
Doncs sí, Zenit de Sant Petersburg o València. En principi, el Zenit és qui ho té millor perquè depèn d'ell mateix. Juga avui contra un Panathinaikos a casa, que ja està descatalogat de la lluita pel play-off. Per tant, si guanya l'equip del tècnic català Xavi Pascual al Zenit de Sant Petersburg, els russos seran els rivals del Barça. Si no, ho serà el València, que ja té la feina feta i estarà pendent d'aquest partit. Es dona la casualitat que l'últim cop que el Barça va optar a entrar a una Final Four i no ho va aconseguir va ser també contra un equip rus fa 5 anys, l'any 2016, contra el Lokomotiv Kuban de Víctor Clavé, que li va guanyar el 5è partit.
En hoquei patins i comencem parlant de la mort d'un dels millors jugadors de la història d'aquest esport. Jordi Turia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Als 72 anys ha mort per Covid Carles Trullols.
Pocs poden presumir d'un palmarès com el de Carles Trullols. 6 Copes d'Europa, 5 Lligues, 4 Campionats del Món, 4 Campionats d'Europa, entre d'altres. Tots com a jugador, als quals encara podem afegir un Mundial i una medalla de plata als Jocs Olímpics de Barcelona com a seleccionador espanyol. Una trajectòria que es va iniciar als Maristes del Passeig de Sant Joan de Barcelona, on ell estudiava. Va ser aquí on es va situar, per casualitat, sota els pals de la porteria.
Vaig arribar de rebot, com molta gent sap, de porter. Jo vaig intentar, amb els partits entre classes, un campionat intern que hi havia, jugar com a jugador de pista, però es veu que no era gaire bo. I aleshores un company em va dir, en el segon de batxillerat, és a dir, quan tenia 11 anys, em va dir, escolta'm, si tu vols jugar, tens que ser porter, però no tenim porter a la classe. I em vaig posar de porter fins ara.
Va jugar al Magnetos, al Vendrell, a l'Espanyol, al Cerdanyola, al Vilanova i també al Barça, on va guanyar 20 títols, fins que es va retirar el 1983 amb 34 anys i després de ser considerat el millor porter del món.
Bueno, també depèn dels campionats, dels moments, dels partits. És molt subjectiu. Jo em considero que he sigut un bon porter, si és veritat, però ser el millor, bueno, ho deixo sempre al criteri dels demés.
Va seguir en el món de l'hoquei com a seleccionador espanyol i com a vicepresident de la Federació Espanyola. Més endavant va ser també secretari del Tribunal Català de l'Esport.
I encara no caig patins, el Barça va perdre 6-2 contra el Benfica i ha quedat eliminat de la Lliga Europea, on no hi haurà cap representant català a la Final Four.
Un fet sense precedents. Mai a la història s'ha jugat una fase final de la màxima competició de l'hoquei patins sense equips catalans. A la fase que s'ha disputat aquests dies a l'Uso, a Portugal, hi han participat el Reus, el Noia i el Barça, però cap dels tres ha aconseguit la classificació i cap dels tres ha guanyat cap partit. L'últim a quedar eliminat ha estat el Barça, que ahir a la nit va perdre per 6-2 amb el Benfica. Un partit per oblidar, segons el tècnic blaugrana Edu Castro.
No recordàvem una nit com aquesta, no la recordàvem, la veritat. De fet, nosaltres no l'havíem patit, però bé, hem rebut el primer gol d'una contra, ens hem refet molt bé en l'empat gairebé a la jugada següent, però la veritat és que no ens hem trobat còmodes a la pista intentant fer el nostre joc.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
I seran les 3 de la tarda. Després d'un torneig impecable, Hideki Matsuyama s'ha emportat aquesta matinada al Masters d'Augusta de golf. S'ha convertit així en el primer japonès que vesteix la jaqueta verda. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
La victòria de Matsuyama l'ha convertit en un heroi nacional al Japó i fins i tot el podrien proposar per encendre la flama olímpica dels Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu.
El golf al Japó és un dels esports més populars amb un circuit nacional dels més importants del món, però això sí, amb poca presència de jugadors al PGA Tour o al Tour Europeu. Matsuyama, que no ha après l'anglès tot i que fa ja 2 anys que disputa torneigs als Estats Units, és un jugador molt fred, poc emocional. Ahir no va celebrar, per exemple, la victòria de manera ostensible, però sí que se'l va veure plorar quan es dirigia a la Casa Club per rebre la jaqueta verda.
No puc dir que sóc el millor golfista del Japó, però sóc el primer a guanyar un torneig important, i si aquest és el llistó, l'he establert. És emocionant pensar que hi ha molts joves al Japó que em miren avui. Esperem que d'aquí a 5, 10 anys, quan es facin una mica més grans, alguns d'ells competeixin al món. Però encara em queden molts anys, de manera que encara hauran de competir contra mi. Però estic content per ells, perquè espero que puguin seguir els meus passos.
El segon lloc, només a un cop de Matsuyama, va ser pel nord-americà Will Zalatoris, un jugador sense targeta del Tour, però que s'ha convertit en una de les grans promeses del golf mundial. John Ram va acabar segon, ahir va fer 66 cops, la seva millor targeta. És el quart any que el basc acaba entre els 10 primers del màster.
Més coses. S'ha acabat fa uns minuts l'acte de presentació de la Copa LEN femenina de waterpolo, que es disputarà aquesta setmana a Barcelona amb la presència del Sabadell i el Mataró. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest esdeveniment continental es farà a la piscina Sant Jordi a motiu del centenari de la Federació Catalana de Natació.
De fet, és el primer acte de celebració d'aquest centenari de la Federació Catalana de Natació, aprofitant que hi ha dos clubs catalans que lluitaran per aquesta Copa LEN, Mataró i Sabadell, dos clubs que, curiosament, es van enfrontar ja a la final de la Copa de la Reina, que es va adjudicar el Sabadell per 9-11. Avui, en aquesta presentació, doncs, Ani Espar, per part del Mataró, i Maica Garcia, per part del Sabadell, han estat presents en aquest acte, reivindicant la possibilitat de tenir diumenge novament una final catalana. Perquè això passi, dissabte el Mataró haurà de superar el Roma, mentre que el Sabadell haurà de deixar fora el Kirishi de Rússia. Tot plegat a la piscina Sant Jordi de Barcelona aquest cap de setmana, 17 i 18 d'abril, fase final de la Copa LEN femenina de waterpolo.
Catalunya migdia.